momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Felicitats, barcelonins i barcelonines, per les festes de la Mercè, avui dia de la Mercè. Felicitats a totes les Mercès, que passeu un bon i grandíssim dia a totes. Sí, senyor. Bé, què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I, si ens sembla, comencem amb un xerrant. Tenim moltes coses per xerrar, però m'agradarà començar per aquesta, perquè les darreres hores la paranoia, i dic paranoia i conspiranoia agafades de la mà, han començat a funcionar d'una manera sincronitzada. Mira, la conspiranoia, pels que no acabin d'estar al tanto, la conspiranoia són d'aquelles teories que fan córrer les xarxes socials i presumptes experts i presumptes desperts a la realitat, que habitualment diuen que ens enganyen en funció de moltes coses que hi ha al planeta. Per exemple, una conspiranoia seria quan et diuen que la Terra és esfèrica i no. Segons els conspiranoics, la Terra és plana. Això és una d'aquestes teories de la conspiració. Però hi ha moltes, eh? És que hi ha infinites. Després, hi ha una altra que diu que l'home no ha arribat mai a la Lluna. Aquesta seria una altra, que es va fer tot allò, va ser un muntatge, fet a un estudi de televisió, en Stanley Kubrick va fer un gran muntatge sobre el tema. Aquesta seria una altra de les teories de la conspiració. Una altra de les teories de la conspiració seria que ens estan fumigant, que darrerament és una de les que ha sortit, fins i tot ahir a la tele ja sortien parlant d'aquest tema, però no és nou, no són noves, no, són cícliques, de tant en tant van sortint, però han estat des de fa molts anys allà. Que ens estan fumigant, que els estels blancs que deixen els avions quan passen per sobre nostre, segurament heu vist algun d'aquestes estels que deixen blanques, no és condensació, sinó que són productes químics altament perillosos per fumigar-nos amb diferents motius, jo què sé, doncs es prendre un virus, doncs crear més esterilitat per no que no hi hagi una mena de reproducció humana, fabricar determinats tipus de càncer. Fé, aquí podríem entrar en un nivell conspiranoic realment important. Ara, la majoria d'aquestes teories són, mira, en funció de com t'ho prenguis, t'ho passes bé. Fins i tot t'ho passes bé. Quan parles amb terraplanistes, terra rodona, terra plana, t'ho passes bé. No fan més mal que la seva pròpia ignorància. No va més enllà de tot això, I això que s'autodenominen com a persones despertes. Atenció al tema, Però hi ha d'altres coses que sí fan mal. I molt de mal. I molt de mal. I sobretot quan hi ha personatges de líders d'opinió, que fan seva aquestes històries. Llavors, aquí tenim un problema. I un problema greu. M'estic fent referència a les declaracions de l'altre dia, que tampoc són noves, del president dels Estats Units, el senyor Donald Trump, que el fet que sigui president dels Estats Units i home més poderós del món no li dona l'avantatge de tenir un equilibri de salut mental adequat. Això estaríem tots d'acord. Vull dir, pots estar desequilibrat en qüestions de salut mental i ser un absolut ignorant i ser president dels Estats Units. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. No voldria fer altres comparacions, però aquesta és la realitat, perquè no cal fer més comparacions perquè ja la tenim aquí. És el present. És un senyor que ja ha dit, ja ha associat, i no és la primera vegada que ho fa, ells i uns quants que estan al seu voltant, que en aquest cas la darrera és que el paracetamol el relaciona directament amb l'autisme. És a dir, quan una dona embarassada pren paracetamol, el seu nadó té elevades possibilitats de patir un TEA. del trastorn de l'espectre autista. Això ja passava amb les vacunes. Això ja passava amb les vacunes, que hem tingut un tema amb les vacunes. Té la marinera amb les vacunes. Bé, i aquesta és una conspiranoia que fa mal. I per què dic que és una conspiranoia? Perquè no hi ha cap base científica, cap estudi, cap indici, cap sospita, res, absolutament res, que evidenciï una cosa així. És que n'hi ha dubte. No, no és allò de, bueno, no hi ha absolutament cap dubte. Per això és una conspiranoia. Per això, un home com Donald Trump i altres famosos aquí a Espanya, tipo Miguel Bosé, que deixen en aquestes coses, ostres, això fa mal. Això fa mal. Per què? Fa mal perquè moltes persones s'informen a través de xarxes socials d'aquest tema. El paracetamol hace daño o crea autismo? Ojo, peligro. Perquè a les xarxes socials qualsevol tonto té opinió. Amb perdó. I ja sabeu al que em referiu. Em refereixo que qualsevol persona pot opinar. Amb base o sense base. Totes les opinions són respectables. Ara s'han de tolerar totes? Crec que no. En aquest cas, penso que és una qüestió que fa molt i molt de mal. Llavors, volíem parlar d'aquest tema, per començar, perquè crec que és una qüestió interessant per moltes bandes. Interessant per des del punt de vista de salut, evidentment. Evidentment, això per començar. I del punt de vista social, del per què fem cas a aquestes coses, per què li donem un mínim de veracitat a aquestes coses quan no hi ha una base científica o estudis que valin, és una altra qüestió també. I llavors necessitem una persona que tingui un peu a tot. Un psicòleg i un expert en TEA. I el tenim. És el Raül Carrera, que és psicòleg i és expert en TEA, en el trastorn de l'espectre autista. És expert del Centre Orientació Psicològica i el tenim al telèfon. Raül, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué te parece las declaraciones de Donald Trump? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que cuesta cogerlo, porque a veces no se puede ni coger con pinzas. Hay estudios donde intentan relacionar el principio activo del paracetamol con el autismo, pero hay estudios actuales, además con una muestra representativa, hablamos de miles y miles de niños, donde ya se ha visto que no hay una causalidad entre el uso del paracetamol durante el embarazo de la mujer, que además lo tiene que tomar por necesidad, por las fiebres, por ejemplo, con la aparición del TEA.
Esto, si fuera así, supongamos, que hubiera un mínimo de posibilidad de enganche, ¿esto, este tipo de pruebas, este tipo de muestra, lo detectaría?
Totalmente, totalmente. Es decir, tendríamos estudios, porque se hacen muchos tipos de estudios, ¿no? Observacionales, sí. Gemelos, estudios genéticos, y ya se sabría. Es decir, ya no hablaríamos de hipótesis, hablaríamos de causalidad. Hablaríamos de este medicamento produce este efecto secundario al 100%. Uh-huh. Pero no es el caso.
No es el caso. De hecho, se habría detectado en este caso, ¿no? Con las vacunas pasa tres cuartos de lo mismo.
Igual, uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos de trastornos mentales como el autismo o el TDAH o trastornos de aprendizaje, es que como son trastornos del neurodesarrollo, es decir, se sabe que a nivel cerebral hay un problema en la maduración, es decir, que hay algo biológico por ahí, se está buscando la causa también desde un punto de vista biológico. Entonces, apuntar a las vacunas o apuntar a los fármacos es, digamos, como la parte más fácil, digamos, ¿no?
Ya.
La diana más fácil.
Pero, Raúl, ¿se sabe? Bueno, o sea, que creo que no, ¿eh? Creo que la respuesta es no se sabe el por qué un niño tiene un TEA.
No, a día de hoy no se sabe. Hay muchas hipótesis. Hipótesis psicológicas, de aprendizaje de los padres, algo genético que se puede heredar. Es decir, que hay muchas hipótesis, pero no dejan de ser eso, hipótesis, porque se trata de un síndrome conductual, es decir, un conjunto de conductas características que conforman ese trastorno. Y, a ver, a nivel biológico sí que se sabe que a nivel cerebral hay unos circuitos que son diferentes y se tienen que poder explicar de alguna manera. Entonces, la hipótesis biológica, digamos, que tiene fuerza, pero no se sabe la causa.
O sea, digamos que debe tener algún origen, debe pasar por algo, pero todavía no se sabe el por qué. ¿O qué son los elementos o la combinación de elementos desencadenantes de esta situación?
Correcto. Y aún así hablaríamos de porcentajes, ¿no? Es decir, ¿qué claro. porcentaje explica esta manera de funcionar? Vale. Pero no habla, por eso son trastornos y no son enfermedades.
Volviendo un poco a la conspiranoia, a nadar en la conspiranoia, uh-huh. ostras, es que estamos hablando de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y estamos hablando de los Estados Unidos, que no es precisamente un país, perdónenme, un país tercermundista que nade en la ignorancia o nade en la superstición, aunque parece que sí. ¿Por qué la gente da credibilidad a estas cosas? Sí, igual bueno, no eres la persona adecuada para hacerte esta pregunta seguramente, ¿no? Pero eres sociólogo, bueno, pero quiero saber tu opinión como experto en TEA.
A ver, hay un tema que es el poder otorgado, ¿no? Es decir, la gente tiene poder muchas veces porque se le otorga un poder. Entonces, cuando figuras públicas como Donald Trump o presidentes de algún país o de farmacéuticas hablan, pues se le da esa credibilidad. Igual que, por ejemplo, se me la está dando también a mí como psicólogo, ¿no? ¿Eh? El problema está cuando no se contrastan las fuentes de esa información.
Pero esto lo hacemos mucho. Hay muchas personas que no contrastan fuentes de información, ¿eh? Es que lo he visto, sobre todo en las redes sociales. Es que lo he visto en TikTok o lo he visto en Instagram.
Es que ese es uno de los principales problemas. Yo, por ejemplo, antes de hacer esta entrevista contigo, yo me tengo que informar absolutamente de todo. No puedo hablar por hablar. Entonces no me puedo quedar tampoco con titulares. Eso te daría como para otro tema, ¿no? Que sí, es la dificultad de la gente para poder reflexionar, tener un pensamiento crítico y poder informarse y contrastar información, que no estamos en esta era.
Claro, pero llama la atención, y ahora dejamos, sé que eres experto en TEA, pero me voy a la parte psicólogo de, uh-huh. del hecho de las conspiraciones, de las conspiranoias tipo el hombre no ha llegado a la luna, tipo la tierra está hueca, tipo la tierra es plana, los tierraplanistas. Sí. Parece mentira que cosas que o situaciones o hechos que están más que demostrados, uh-huh. siga habiendo un porcentaje incluso creciente de personas que no le dan credibilidad, que nos están engañando. O sea, ¿qué pasa en la cabeza de las personas?
Yo creo que es una mezcla entre, por un lado, la idea de pensamiento crítico, que está muy bien, ¿no? El cuestionarse las cosas, y también hay un punto de morbosidad en todo esto, ¿no?
Sí, sí, pero Raúl, te cuestionas que un político sí. te diga la verdad, te cuestionas que el titular de Pedro Sánchez de hoy diga, me está engañando, el pensamiento crítico de las declaraciones, pero que la Tierra es plana, no sé hasta qué punto... ¿O cuánto tiempo puedes plantearte la posibilidad de que te estén engañando?
Ya, pero yo pienso, ¿no? A lo mejor esa persona que está a las 2 de la mañana en su habitación, en su cuarto, con el portátil, leyendo foros y grupos de Telegram sobre sí. que la Tierra es plana, en los últimos estudios... Yo creo que esta gente también debe tener ese punto de morbosidad, ¿no? Ese pensar que lo que están haciendo es diferente, es especial, sí, es en contra del pensamiento global, ¿no? Yo creo que eso también tiene que tener su punto de atracción. No en mi caso, ¿eh? Pero entiendo que puede, para la gente ya, algo ya. le puede atraer.
Soy un despierto, como se llaman a sí mismo. Soy despierto y por eso sé que nos están fumigando. Volviendo al tema del TEA, a la relación que se ha hecho del paracetamol y las vacunas con el espectro autista, ¿cuánto daño puede hacer esto, por ejemplo, a la sociedad, a una madre que ahora esté embarazada,
claro.
escuche eso, y inevitablemente, aunque puedas creer que es un bulo, ostras, pueden hacer en ti una sospecha.
Totalmente. Y además, de nuevo, y mira que yo no soy partidario de entrar en temas de género y esto, porque al final creo que cada uno se tiene que trabajar a nivel individual. Pero, de nuevo, es como el achaque a lo que la mujer va a hacer, que va a tener una repercusión y que se va a sentir mal por algo que está haciendo ante la duda de si le va a hacer daño a su hijo.
Vale.
Claro, soltar ese tipo de comentarios y hacer esto, ¿no? Que la mujer ya entre en duda en un momento en el que es un momento...
vulnerable,
en este caso. Vulnerable.
Sí, sí.
Sí, sí, totalmente. Frágil, vulnerable. Y ponerle esa duda... sobre si lo que va a hacer va a tener una repercusión en su hijo, ¿no? Que es lo más importante en ese momento, tanto para el padre como para la madre. Pero la madre se va a sentir más responsable porque lo lleva dentro. Y sin contrastar información y además la alternativa entonces al no paracetamol, ¿cuál es? El que lo esté pasando mal, el que tenga la madre claro. fiebre, el que tenga dolores, me parece horrendo, horrendo.
Bueno, nos quedamos con la conclusión, está clara, no hay ninguna relación, ningún estudio sólido, cero, que dé una relación directa del paracetamol o las vacunas con el autismo. Nos quedamos con esa parte de esta charla sobre conspiranoia, que siempre es interesante como fenómeno social, ¿eh? Porque es que hay algunas que hacen bastante más daño que otras. Esta es de las que hacen daño, precisamente, ¿eh? Y básicamente el consejo es ir al médico, básicamente, que te lo expliquen claramente. Pues Raúl Carrera, psicólogo experto en TEA del Centro de Orientación Psicológica. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, de en el fondo de conspiración, porque hemos hablado de la conspiranoia. Muy amable.
Sí, también. A vosotros también por poder hablar sobre este tema.
Un placer. Y a mí es interessant parlar de tot això perquè és qüestió de xerrar. És que arriba un moment que no ho pots ignorar perquè agafa pes de credibilitat i en coses, insisteixo, d'aquest tipus de teories conspiratives que he de confessar que per una part m'ho passo molt bé escoltant-les, però d'altres, ostres, atenció, molta atenció. Sempre en aquestes qüestions els professionals, els metges, els hospitals són els que han d'atendre i han de donar doncs realment el risc i prendre paracetamol en funció de la quantitat, de quina manera, de quina forma, en quines quantitats és el metge, però no per l'autisme sinó perquè no faci mal en aquest cas. Bé, de seguida parlem. Avui a Barcelona, hospitaletes festius el dia de la Mercè, a unes quantes poblacions catalanes, i els comerços no obriran. De seguida parlarem d'una qüestió que pot ser també, en funció de qui escolti la xerrada, pot enfadar-se, o el plantejament pot enfadar-se o no. Parlarem d'obrir comerços en festiu. Com pot afectar l'economia? De seguida en parlarem d'això, però abans vull recordar, abans de que se m'oblidi, vull recordar que el proper dilluns estarem en directe des del Castell de Viard per celebrar el Dia Mundial del Turisme. El Dia Mundial del Turisme estarem allà al Castell de Viard, amb la Federació d'Hostaleria de Girona, per celebrar aquesta assenyalada data per resoldre un munt de preguntes, no? Com està evolucionant el turisme en funció de la pujada de preus, per exemple? Com és el perfil turístic? I quin futur hi ha en un dels motors econòmics de Catalunya i d'Espanya, evidentment? Va, que de seguida precisament parlarem d'un tema molt relacionat, el comerç, obrir o no obrir en festius.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Aquí entrarem ara mateix en una polèmica, en una sopa interessant. I mira, que l'enfocaré d'una manera que si hi ha algun comerciant escoltant, segurament s'enfadarà i tindrà tots els seus motius per fer-ho. Mireu, no és el primer diumenge que segurament algú de vosaltres té temps per anar a comprar. Un diumenge, el cap de setmana, que és quan habitualment no es treballa, la majoria de persones no treballen, i aprofiten per anar a les compres. Mireu els dissabtes, que estan obertes, estan moltes a tope. Però un festiu, no. Un festiu, no. I llavors penses, ostres, podria anar ara mateix al comerç local a comprar, però és que estan tancats. Clar, aquí ja entrem amb, amb el què. Entrem amb el què. Primer, evidentment, tenen dret a descansar. Això vagi per davant. Ara, podrien obrir, si volguessin. Podrien obrir, si volguessin. I segurament moltes persones anirien a comprar. Ara, quan li costa a un botiguer o a una botiga de proximitat obrir un festiu, un diumenge, quan li costa? Perquè clar, per això cal tenir personal d'entrada, personal suficient per fer-ho. Això per començar. Això per començar. I després, en funció d'on siguis, i del dia festiu que sigui, igual tampoc compensa obrir. Bé, com afecta a l'economia obrir o tancar en festiu? Parlo principalment del comerç local. Evidentment, aquí entraria l'altra competència fagocitadora, que seria les grans superfícies. En parlem amb el senyor Francesc Rufas. Ell és professor de EAE Business School, i a més, expert en màrqueting per xerrar de tot aquest tema. Que té el seu què, eh? Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs? Com va tot?
Bé, passant aquí el dia.
No sé si tu vas a comprar diumenge, com jo, i intento recolzar el comerç local, però m'ho trobo tancat.
I a mi em passa el mateix, exactament. A vegades tens l'urgència de poder comprar alguna cosa, dius, ostres, m'he d'esperar el dilluns, i precisament doncs, dilluns tinc tres reunions, tinc que treballar, és complicat. A vegades la conveniència ens diu, ostres, és important poder comprar en cap de setmana, especialment dissabte i diumenge. Dissabte ja ho veus, eh? Les botigues estan petades, està tot a rebosar, perquè sí. És quan la gent tenim una mica de temps lliure, però també és veritat que entens la posició de molts treballadors i de molts petits comerços que diuen no, és que també hem de descansar, tenim el dret de tenir un dia de festa, no? Jo que he viscut als Estats Units i he tingut un temps d'estar d'allà, que tot era obert a cap de setmana, recordo, que tothom treballava, doncs jo treballo, o tinc descans el dijous, jo tinc descans el dimarts, dius, ostres, com fas conciliació familiar si tothom té el dia de descans un dia diferent a la setmana? Jo penso que és un guany social el fet de que tinguem la possibilitat tots plegats de tenir un dia que com a mínim tots ens reunim, no? I tots podem estar descansant a casa.
Clar, no, però si descansant és correcte, és lògic, però clar, des d'un punt de vista comercial, no sé fins a quin punt és positiu, però, per exemple, sobretot pel comerç local, perquè les grans superfícies sí que obren sense cap mena de complexes.
Bueno, les grans superfícies tenen limitacions, perquè saps que l'obertura en dissabtes és perfectament legal i és perfectament possible, però saps que sobretot en les zones de gran influència turística, doncs van, després de la pandèmia, van demanar obrir també els diumenges. Els diumenges és un temps que té una restricció, especialment a Barcelona, per poder obrir a partir de l'abril, 15 d'abril fins al 15 de setembre. És una limitació que se'ls va donar com a excepció, com a possibilitat, més enllà. A tots aquells dies pre-Nadal que hi ha unes excepcions de dies que es poden obrir d'una forma normal. El petit comerç té més llibertat. Representa que el comerç de menys de 300 metres quadrats sí que té la possibilitat de poder obrir en zones turístiques, doncs, qualsevol dia de la setmana i, per tant, també els diumenges, però les grans superfícies, doncs, en principi no podien. Ara sí que poden, però precisament aquest cap de setmana se'ls hi acaba, perquè representa que ja estem a 15 i, per tant, s'ha acabat, no? Ja han de tancar. Llavors, aquí hi ha tot el conflicte entre els que diuen no, això s'hauria d'ampliar i hauria de ser totes les setmanes de l'any, perquè ha generat per exemple, Barcelona Oberta, que és l'associació que controla, diguem-ne, totes les grans botigues i les botigues de grans dimensions, sí. Diu, no, és que hem facturat 500 milions més d'euros aquest any, no? Gràcies al fet de poder tenir aquesta zona oberta. I, a més, l'impacte que ha generat des de restaurants, bars, cafeteries, zones de centre, que gràcies a que hem obert, doncs es poden obrir de vida, es poden obrir de gent, i per tant, doncs, a més que això genera una imatge de tot Barcelona com una ciutat oberta, plena de vida, que té activitat fins i tot un diumenge, i això per un turisme, turista, per un creuerista, per una persona que ve i ens visita, està una fira i es queda el cap de setmana, doncs això té unes implicacions molt bones, diguem-ne, des d'una perspectiva d'imatge de ciutat. Clar, la contrapartida està al petit comerç, que diu, bueno, és que les sabatilles que vostè compra el diumenge amb una gran superfície, aquest client no les compra un dimarts en una botiga de barri.
Correcte.
I, per tant, això és una contrapartida, sobretot pel petit comerç, el qual està allunyat de les zones més turístiques i de les zones de més concurrència. Els caps de setmana tenen poc flux de gent, perquè, bé, la gent, ja sabem, el cap de setmana doncs, tots anem a la muntanya, o anem a la platja, o sortim por ahí, fem esport, i hi ha gent que no surt a comprar, i per tant, doncs, el petit turisme de barri que no atreu gent d'altres barris té menys possibilitats de venda. I això vol dir que mentre uns poden tenir en el centre més cèntric de les zones més turístiques de la ciutat fins a un 20-25% més de vendes, resulta que els que estan en les zones de barri, com a molt, obrir un diumenge els hi pot suposar un 5, un 4, un 3, amb la qual cosa quan considerem els sous que han de pagar i les despeses de llum.
I tenir personal, bàsicament personal. Personal suficient perquè algú, obligatòriament, algú ha de descansar, no? Vull dir que ha d'haver també personal per poder-ho fer, això.
Aquí està, no els hi compensa. I llavors què passa? Que hi ha una guerra entre els que diuen que sí i els que diuen que no, i és normal que existeixi aquesta guerra, perquè vull dir, al final és un conflicte d'interessos clar, que també inclou, òbviament, els sindicats, que estan molt en contra d'aquesta posició, perquè també implica, especialment quan aquesta obertura d'aquests centres comercials doncs és tan, diguem-ne, és tan atomitzada, ara obro, ara tenco, no? No es poden oferir contractes moltes vegades de llarg termini, i per tant doncs ens trobem amb un personal que treballa en aquest cap de setmana estirant, diguem-ne, el seu horari d'entre setmana, doncs treballa 6 hores al dia i llavors has de venir el diumenge, collons. Això implica la impossibilitat per moltes petites empreses de tenir personal especialitzat només en cap de setmana. En canvi, també es defensa que si poguessin obrir els caps de setmana es podrien fer contractes exclusivament de cap de setmana, ja no representaria, per tant, un problema per als treballadors que treballen, diguem-ne, entre setmana.
Clar, des d'un punt de vista de màrqueting, l'ideal seria obrir tots els dies, des d'un punt de vista de negoci, però del petit comerç això no té el múscul per poder fer-ho. Bàsicament seria una cosa així.
No té el múscul, no té la capacitat, moltes vegades no li compensaria, des de la perspectiva de l'increment de vendes que tindria un diumenge. Estem parlant que ja hi ha molts petits comerciants que venen doncs, d'alimentació, sobretot de conveniència, que els hi compensa perfectament obrir els diumenges. Tots sabem que totes aquestes botigues de paquis que hi ha a tot Barcelona obren el diumenge i és perfectament legal, sempre i quan siguin botigues petites. No? Pel comerç de proximitat, el que no és, diguem, l'alimentació de conveniència, és difícil que li compensi, perquè els fluxos de gent, diguem-ne, en zones no turístiques al carrer, i per suposat la costum de la gent de normalment de comprar més el dissabte o el divendres, doncs, que no està tan lligada a les compres en cap de setmana, els hi suposa un increment de vendes molt petit, i llavors això representa que té, doncs, diguem-ne, no els hi compensa. Doncs clar, si per una banda no et compensa obrir, i d'altra banda una part del que hauries vengut entre setmana, tu està canibalitzant les grans superfícies que sí, que evidentment doncs estan aprofitant i obrint aquests caps de setmana, doncs evidentment doncs això acaba, la liberalització acaba amb una certa destrucció del que és el comerç, sobretot de barris i del comerç de proximitat, i això és una de les queixes que hi ha a Madrid, de que realment doncs aquesta liberalització que per al centre doncs és molt maco i es veu doncs les botigues obertes i hi ha molta vida, pels barris ha suposat diguem-ne una gran quantitat de botigues tancades, i per tant doncs la imatge en els barris doncs de que són zones mortes.
Doncs, senyor Francesc Rufas, professor de EAE Business School i expert en màrqueting, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per totes aquestes explicacions, molt amable.
No, de res, home, encantat, ja ho saps.
Ha estat doncs per xerrar amb tu en aquest cas. Bé, doncs ja ho veieu, és veritat que dona aquesta sensació, i aquí és on entren moltes coses. Entren moltes coses, primer en funció de la zona on estiguis, ja ho ha deixat molt clar fent un petit resum, no?, de la zona turística, entonces doncs, potser sí que cal, sí que val la pena, sí que hi ha una previsió de volum de negoci necessària, però clar, per això has de contractar personal, t'ha de sortir a compte tot això. És tot un què, i no és gens fàcil. Així que la meva admiració, felicitació i abraçada a tots els botiguers que puguin estar escoltant per la feina que fan i a vegades penses que hi ha un petit miracle de darrere de tot el petit comerç que hi ha a Catalunya. De seguida parlarem d'ajudar nanos, atenció, d'ajudar nanos que tenen un trastorn, trastorn de desenvolupament del llenguatge, que afecta aproximadament dos infants dins de cada classe escolar. Com es pot ajudar aquests nanos? Com? Doncs la UOC ha fet un estudi força interessant per donar un cop de mà. I parlem d'una qüestió molt natural, gesticular. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, COPE, Catalunya i Andorra, però abans, què tal el vostre cor? Com està el vostre cor? Doncs espero i desitjo que estigui molt bé, però si no, ja sabeu que teniu un centre de referència, INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor i realitzen aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. És clau, tot això. És important. Ei, que necessito un... Doncs, el més aviat possible ho programem. Per demà, doncs per demà. Què has de fer, senzillament? Doncs informar-te. InscorBCN.com és la seva web. InscorBCN.com. InScor, per cuidar del teu cor.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
No sé si mi marido querrá.
¿Por qué no va a querer?
Alfredo Holanda.
¿Eh? No te preocupes.
¿De dónde saco yo el dinero? Por muchos plazos que me dé.
En plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios.
Es mejor estar soltero.
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
O casado. Guapo heredero busca esposa.
Difícil. A mí las mozas me dan miedo.
Y no firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar...
Parlem dels infants que tenen dificultats lingüístiques, dificultats d'aprenentatge. Doncs hi ha un estudi que aconsella, que diu clarament, o que apunta cap a teràpies i formes per ajudar-los en la comprensió. Gesticular. Els gestos i la melodia de la veu, o de la parla en aquest cas, doncs, afavoreixen aquesta comprensió en infants amb dificultats del llenguatge. És el que podem... s'anomena prosòdia. És la prosòdia, bàsicament. No? Això se diu fer gestos mentre parles, incorporar aspectes rítmics i melòdics a la parla, això es diu prosòdia. Doncs la prosòdia és una qüestió clau perquè aquests infants assoleixin una millor comprensió del llenguatge oral. Aquesta comprensió pragmàtica, pràctica, del seu què. És un estudi que ha fet la UOC i parlem amb el senyor Albert Givera, estudiant de doctorat amb el grup Gressil de la UOC. Albert, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Escolta, m'expliquen aquesta relació entre parlar gesticulant i la capacitat de comprensió dels infants que tenen aquest problema?
Bé, nosaltres el que hem estudiat és precisament això, és veure com afecten no només els gestos, sinó també un altre component de la parla, que és la prosòdia, que és, diguem, sobretot parlar amb una entonació marcada o amb el ritme més lent, per exemple. Quan parlem cap als infants ho fem bastant inconscientment, això, eh? No és alguna cosa que ho fem impostadament. Però nosaltres ho hem aplicat al trastorn del desenvolupament del llenguatge, perquè hi ha poquets estudis que ho tracten directament.
I això com els hi ajuda?
Bé, nosaltres el que hem trobat és que els ajuda sobretot quan les frases que han de comprendre són complicades, són difícils. Nosaltres vam fer un experiment, sí, en què els hi posàvem una història davant una pantalla i aquí els hi posàvem frases més senzilles, més complicades, i a vegades els hi marcàvem una miqueta més la prosòdia, a vegades els hi marcàvem més els gestos. A vegades l'interlocutor de la pantalla feia gestos i a vegades no. Uh-huh. El que vam trobar és que quan les frases són més complexes, aquí, sobretot els infants amb TDL, que els hi costa aquest processament de llenguatge i sobretot en oracions complexes, en aquests casos sí que els gestos eren molt importants per ells per comprendre el llenguatge. Uh-huh. I també per processament a temps real. Nosaltres vam afegir una novetat en aquest estudi, que és el seguiment de moviments oculars, és a dir, que mentre passàvem aquestes històries, nosaltres gravàvem on miraven a la pantalla. I també vam veure que els gestos ajuden al processament, feien que el processament fos més fàcil per sobretot pels infants amb TDL.
És a dir, això dels gestos, incorporar aspectes rítmics, la melodia de la parla, el que seria la prosòdia, si l'accentuem, accentuada, suposo, ajudaria aquests nanos.
Exacte. És una cosa que, bé, l'aplicació més directa és sobretot amb mestres, logopedes, oi? Que són, sí, les que es troben més al dia a dia amb aquests infants. És una cosa que una miqueta se sap, però no se sap. És a dir, hi ha una mica... Segur que a nivell professional se sap, però hi ha molts poquets estudis a nivell científic que ho hagin mirat específicament en TDL i específicament controlant una miqueta els gestos que els fan. No? Per exemple, nosaltres hem incorporat doncs, gestos facials. Amb la cara fem molts gestos quan parlem.
Uh-huh.
O quan parlem i...
I les mans, gestos amb mans. I jo abans estava posant el tòpic italià de fer gestos amb les mans, sí, quan parles. Això també ajudaria?
Clar. Nosaltres també hem afegit tant gestos facials com manuals. I hem vist que quan es coordinen amb aquesta prosòdia és quan ajuden sobretot els infants amb TDL.
I en aquest cas seria aplicable bàsicament en qüestió de tipus de llenguatge més difícil, més fàcil, en quina seria la situació més adequada per aplicar tot això?
Clar, nosaltres ho fem inconscientment en tot tipus de situacions, jo crec. Nosaltres, sí, hem estudiat unes situacions pragmàticament complexes. Què vol dir? Un exemple d'una situació pragmàticament complexa és quan el que diem no és directe, és indirecte. Per exemple, una petició indirecta, si jo vull que tanquis la finestra, jo et dic, tinc fred. En comptes de dir-te, tanca la finestra, no, això ho fem tota l'estona quan parlem. No parlem de forma directa tota l'estona i cap als infants tampoc ho fem. Llavors, en aquestes situacions que són més indirectes, aquí és on ajuda especialment els infants.
Ostres, que curiós això és. És una qüestió que és molt natural, que la fem cada dia, però fins que no et pares a pensar no arribes a aquesta conclusió. Tinc fred, no tanca la finestra, no, tinc fred. És curiós, clar, això, eh? Després, parlem de nanos amb trastorns del llenguatge. Aquí entraria també l'autisme?
En el nostre estudi, aquest concret, que hem publicat fa poc, no hem inclòs infants amb autisme, però el projecte sense en el que estem estudiant, tant prosòdia com gest, sí que els incloem. De fet, estem fent estudis en autisme, també. Estem fent altres estudis per veure si els pares i les mares d'aquests infants inclouen aquestes pistes, inclouen aquesta prosòdia marcada i aquests gestos per transmetre aquests significats cap als infants amb autisme.
Clar, llavors seria també molt adequat i hi hauria una diferència, en principi. No, l'estudi no sé si m'expliques clar. Que no, però possiblement tindria una relació també directa, no?
Hi ha una relació... Nosaltres hipotetitzem que hi ha una relació directa, però pot ser complicada, perquè els infants amb autisme també s'ha vist que la integració d'aquestes pistes de diferent naturalesa, no? Visual i verbal, a vegades pot ser complicada, pot ser que el processament sigui difícil. Per tant, s'ha d'estudiar si en un context naturalístic aquests gestos i aquesta prosòdia són bons, o és millor un gest, és millor marcar la prosòdia, què és millor per aquest infant.
Doncs Albert Giberga, estudiant del doctorat amb el grup Grècil de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos aquest estudi, molt amable. Molt